Parlem de cinema amb Víctor Rodrigo.
Vinga, va, 6 minuts que passen de 4:45 de la tarda i avui sí que fa sol, encara que refredi una miqueta més que fa uns dies, fa sol. Per tant, traiem projector, traiem pantalla i cinema a la fresca. Víctor Rodrigo, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal, com estàs?
Molt bé, avui almenys tindrem més temps.
Zasca!
Bueno, però vinc amb la xequera, jo, aquí, a reclamar coses.
Està bé, m'agrada.
Tenim una bona relació.
Sí. Va, què ens portes avui?
Bueno, sí que és veritat que la setmana passada se'ns va quedar la Iguera una mica al top 5. Potser sí. Queda una mica desfasat, perquè era la idea de venir a recuperar una mica l'estrena d'Asbestes al Festival de Sitges, sí, que va ser una de les millors pel·lícules del festival, i jo crec que de l'any, del que portem vist.
Jo crec que segueix donant molt de què parlar, eh?
Per exacte. Tant... I més sobretot el fet de que, vulguis o no, aquest any el cinema estatal, uh-huh, ja sigui aquí a casa, a Catalunya o tota la resta d'Espanya, jo m'atreviria a dir que és el millor que jo recordo en conjunt. És a dir, allò que tinguis un any sencer natural en produccions de gran nom, que vagin a festivals internacionals, que s'estrenin arreu del món, que arribin aquí i funcionin, que la gent vagi als cinemes... És molt difícil arribar a això, saps?
Víctor, per qui no l'hagi vist, jo no l'he vist, clar... Asbestes. Ben bé què és?
Rodrigo Sorogoyen, amb la seva nova pel·lícula, surt una mica del que estem acostumats d'ells, perquè per qui no ho recordi és el director de la minissèrie Antidisturbios, uh-huh, també és el director de pel·lícules boníssimes com El Reino o Que Dios nos perdone, és una mica el geni, entre cometes, que tenim ara al cinema espanyol de thrillers polítics, thrillers policíacs, thrillers el que tu vulguis darrere, uh-huh, amb com una mena d'ingredients molt característics d'ell. Perquè sí que el fa molt diferencial el fet de tenir com aquesta capacitat de fer uns guions amb un ritme molt frenètic, personatges molt ben desenvolupats i guions molt ben construïts, que sempre t'acaben portant a llocs on no et consideraves al principi ni ho tenies plantejat. Llavors, Sorogoyen és molt bo, sí que tenim, per exemple, l'Oriol Paulo, que, uh-huh, que és català també, i seria com el thriller més comercial, entre cometes, que ha funcionat més, però sí que Sorogoyen és immens, i aquesta pel·lícula et situa a Galícia, en un poble super, super, super petit, que potser són 9 o 10 persones que viuen allà, i el focus el posa una família de dues persones, que són francesos, la pel·lícula està en francès, gallec i espanyol, o sigui que hi ha gent conservadora en aquest país que no ho entendrà gaire, i llavors planteja una sèrie de situacions asfixiants, entre cometes, perquè és un poble petit de Galícia, en el qual aquesta família es anirà veient enfrontant-se cada vegada més frenèticament amb coses que no van amb ells. Va. Decisions, coses col·lectives que ells no hi volen entrar, intentar sortir endavant perquè tenen una història passada... No vull donar moltes pistes, però ja dient que segurament és la millor pel·lícula que he vist de moment en tot el 2022, jo crec que tinc una mica de ganxo com per dir que la pel·lícula val la pena.
No sé per què ho deies, això de les llengües, perquè José María Aznar segur que la va veure, que parlava català a la intimitat. Dit això, deixa'm tirar-me un zasca cap al món del cinema a Barcelona. No, sí, encara se'ns farà tard una altra vegada, però sí, és que vull dir-ho. La setmana passada, sortint de l'estudi, jo li deia a Víctor, va, Víctor, recomana'm una pel·lícula per anar al cinema i veure-la. Era Los renglones torcidos de Dios. Uh-huh. I em venia molt de gust veure-la, però els cinemes, nois, a vegades fiqueu les pel·lícules en unes hores...
És complicat.
Les 4 i mitja de tarda. Escolti'm, jo també vull veure aquella pel·lícula.
És aquest punt, sembla que aquest cert tipus de pel·lícules que no són del mundo hollywoodiense, les hem de passar en hores intempestives perquè tindríem 4 iaios, tu, jo i el veí que s'ha equivocat d'hora. És molt complicat. Però aquest any, tenint tota aquesta mena de produccions, i sobretot, és que un Oriol Paulo, és que la pel·lícula és de l'Oriol Paulo i que no la passem a bones hores a Barcelona... Té una mica de delicte.
Té la marinera.
I més acabada d'estrenar, que la no s'hauria portat un mes i mig o dos, sinó acabada d'estrenar.
Aconseguiré veure-la. Ara sí, ens portaves avui films rurals.
Exacte, i sobretot perquè, clar, com ja he dit per tercera vegada, que se situa allò, la Galícia rural del monte, uh-huh, hi ha com una espècie d'atracció per molts cineastes portar la persona urbanita, uh-huh, que veu quatre arbres i diu esto es Arkansas, això ja és l'estepa de León, que no funciona així, que s'han fet molt bones pel·lícules i sobretot en els àmbits fora dels Estats Units, perquè al final, si ens situem en els àmbits rurals dels Estats Units, són com uns elements molt concrets, i si no, fins i tot podríem acabar caient en el western, perquè vulguis o no, rural, perdut en el monte, o aïllat, o el desert, és que és western, i no sortiríem d'aquí. Llavors, he volgut portar un top 5 en ambients... Són una mica més europeus, però en el conjunt allò que et porti a situacions límit, que siguin situacions asfixiants, o que simplement sigui el paisatge per portar una història que molta gent la desenvoluparia més en una ciutat, però en aquest cas es desenvolupa en una zona rural.
Anem per la cinquena.
Ya no vino nadie a despedirle. El tren partió, nadie quitaba su pañuelo.
Todos lo saben.
Todos lo saben, del director iraní Asghar Farhadi. Crec que va passar molt desapercebut el 2018 i és un plaer culpable meu absolut, a part de la cançó que estem escoltant. La Imma Cuesta, que és una de les actrius secundàries, canta de manera espectacular.
És una meravella,
A la pel·lícula. I el punt és que sí, és un escenari rural, perquè és un poble d'allà a Castella, en el qual no és aquest estil Sorogoyen que viuen 10 persones, perquè hi ha gent com jo de ciutat que es creuen els pobles i viuen només 15 persones per poble, i s'acaba tot quan s'acaba l'autopista.
No té per què,
però hi ha un element clau perquè jo la recomano moltíssim, i és que és el repartiment, que és increïble, i es desenvolupa en una situació gairebé teatral, perquè vulguis o no, són pocs escenaris i els personatges desenvolupen molt bé les seves històries, i sobretot el fet de tots els problemes entrelligats que tenien entre ells, perquè l'excusa és que van tornar al poble certes persones, entre elles Penélope Cruz,
que volia venir per cert a la caravana, i nosaltres vam dir no, i s'ha anat a col·lapsar.
Bueno, mira,
TV3.
Vulguis o no, al final ja acabarà passant per aquí. Penélope Cruz, i trobem també a Javier Bardem, Eduard Fernández, Bárbara Leni, i m'acuesta. El repartiment és bastant heavy, amb l'Alberia Mínguez, el Ramon Barea, i és això, l'excusa és una boda. Una boda que es casa la Imma Cuesta, i a partir d'aquí, dues persones que s'estimaven quan eren joves, quina casualitat, que eren Javier Bardem i Penélope Cruz, a partir d'aquí es comencen a destapar coses que generen un ambient asfixiant. Tornem una altra vegada aquí, perquè és potser aquesta mística rural de tots ens coneixem, li posem un altre element, que és tots saben alguna cosa que la protagonista no sap. I a partir d'aquí és anar seguint un ritme trepidant absolut, apareix un altre secundari que té pebrots que sigui secundari, però és Ricardo Darín, i crec que l'ambientació...
Per cert, Ricardo Darín...
Argentina.
Deixa-m'ho dir, exacte, que ha tret aquesta darrera pel·lícula a Netflix.
Està a Amazon.
Que és brutal.
És impepinable, aquesta pel·lícula.
És brutal.
Bueno, ja ens agradaria poder fer pel·lícules sobre aquest tema.
Exacte.
En aquest país. Amb cares, noms,
tot el procés post-dictadura d'Argentina, etcètera.
Recomano moltíssim la de Todos lo saben.
Quarta pel·lícula, va.
Vuestro idealismo es acojonante.
¿Y eso qué, bueno o malo?
Es de otra época, de otro mundo.
¿Pero vos te crees que es de otro mundo, que los chicos mueran de desnutrición? ¿Vos te crees que vienen a la escuela porque quieren aprender? No vienen porque aquí por lo menos comen una vez al día.
Pero hay que ser realistas, coño. Esto es el sur de Río Grande, camaradas.
Si no te importa, compañeros.
Bueno, pero cuando repartieron el mundo, a vosotros os tocó la peor parte. Compañeros.
Aquesta veu, José Sacristán, ¿eh?
És la veu.
És la veu.
La veu. Pel·lícula de l'any 92, crec que és una absoluta perla del cinema argentí, que aquí hi colem el punt espanyol, per això va tenir certa repercussió aquí, perquè introduïm això, José Sacristán, però teníem gent com Federico Lupio, la Cecilia Roth, que són els protagonistes, exacte, o H, amb la pel·lícula on Lupi fa un paperàs amb el Juan Diego. Però aquí sí que tornem a trobar, i és el que estàvem escoltant, hi ha moltes situacions en el qual en un petit poble hi ve el personatge del José Sacristán, que és un enviat de les petroleres.
Ui.
Llavors, a partir d'aquí, en vez de fer-ho això un conflicte més hollywoodiense, de pel·li de tarda d'Antena 3, en allò que, oi, sí, conflicte entre uns i altres, i afegim molts més elements, que és allò, la urbe contra el poble...
Una mica el Carràs?
No... Sí, potser seria més en això, però entrant-hi molt més filosòficament i políticament. Ah. És a dir, les discussions polítiques sense entrar en un fet molt més violent, perquè al final el Carràs no és violenta com a tal, ho estem entenent, però sí que el conflicte ho és, entre cometes. Uh-huh. En aquest cas, sí que el personatge, sobretot del Lupi, el que fa és ser una mica el moderador entre els dos mons, de dir, al final, cap dels dos té raó, tots dos tenim raó, hi ha una sèrie d'elements que hem de superar, hi ha una sèrie d'elements que són insuperables, perquè no tenim els sants pebrots de superar-los, ni la capacitat per fer-ho, ni la voluntat. Llavors, el conflicte que es porti en aquesta escena rural, m'agrada sobretot recomanar-la perquè és donar-li una categoria que moltes pel·lícules no fan, perquè es tracta molt aquella gent com paletos, o es tracta aquella gent com que no tenen la suficient capacitat com per lluitar contra els elements que li venen, ecològiques, les petroleres, la urbanització, la globalització. No funciona així. Sí que és veritat que la pel·lícula fa 30 anys, uh-huh, però es manté molt vigent molts dels diàlegs.
Aquesta és en Un lugar del mundo. Pugem al podi?
Pugem al podi.
Número 3.
Si em poso dret aquí a la taula de Radio Estel, em carrego tots els micros, però quan es parla de Sam Peckinpah, sí, tothom s'ha de posar dret. I sobretot en una de les pel·lícules que a sobre va consolidar Dustin Hoffman com un dels millors actors del segle XX.
Que infravalorat, no?
Està molt infravalorat, i sobretot perquè moltes generacions posteriors el coneixen més per El padre de la novia i aquest tipus de parides com Contagio o coses així, que no pas pels grans papers que va fer com Cowboy de Medianoche, per exemple. És un pel·lículon. Però en aquesta del Sant Pequi, aquí sí que entrem una mica més en l'essència pura del que és la de Sorogoyen i Asbestas, que és la violència en tot el seu esplendor. És a dir, ara tenim un concepte de la violència al cinema, que és des de Fast and Furious a Michael Bay, que és explosiones con petardos, i és una cosa horrorosa, i al final el Peckinpah el que introdueix és la violència és l'excusa per ensenyar la violència de l'ésser humà, de l'ànima pura, de la desvirtuació absoluta. I aquí és Dustin Hoffman, que arriba amb la seva dona, la Susan George, que s'acaben de casar i arriben a instal·lar-se a una casa en un poble. Uh-huh. Llavors, aquí sí que hi entra, potser, una mica més el cliché dels ambients paleto-rurals de les zones més estadounidenses, entre cometes, però no ho situa cap aquí, sinó ho situa més cap a un ambient potser més norteño-britànico. Bueno. En el sentit aquell de la religió...
Més tancat.
El punt escorantisme, una mica, uh-huh, de tota la repressió sexual, totes, uh-huh, les repressions de que no tens capacitat d'establir una conversa normal amb una persona que és desconeguda i que no l'has vist en ta vida, doncs aquí acaba explotant, no? I el punt és que els elements que t'introdueix el Peckinpah són tan bons que tu et sents molt incòmode veient la pel·lícula, però no és una incomoditat que diguis és molt desagradable la història, sinó que és potser com un compromís que et posa el Peckinpah. I això és un element molt bo perquè exigeix molt a l'espectador. Però no l'exigeix en el sentit has de ser un catedràtic aquí de cinefília per entendre la pel·lícula.
Aquelles pel·lícules que deus acabar esgotat.
Exacte. I acabes esgotat perquè Dustin Hoffman t'arrossega en el seu passar i sobretot el fet de no acabar d'entendre què està passant i per què està passant. Però al final hi ha coses que passen perquè els ambients són així. I aquesta pel·lícula ho porta.
Número 2.
¿Por qué haces eso?